La Javier Méndez, els treballadors de Correus de la província de Barcelona estan cridats a la vaga des d'avui fins al 10 de gener. Una aturada convocada per CGT que denuncia estrès i sobrecàrrega de feina durant la campanya de Nadal. Segons els representants dels treballadors, la solució que adopta la companyia és prioritzar el repartiment de paquets de grans multinacionals en detriment de cartes i notificacions, fet que provoca que algunes comunicacions es lliurin fora de termini. Ho ha explicat en Notícies en Xarxa el secretari general de CGT Transports, David Vicente.
Com no tens temps de fer a tot el repartiment, Correus dona l'ordre de prioritar, de prioritzar el repartiment dels paquets. Llavors es queden sense repartir cartes ordinàries, hi ha carnets de conduir, cites mèdiques, etc. I notificacions, hi ha notificacions de les administracions, per exemple, que ara hi ha moltes notificacions de la llei de la dependència, del Departament de Benestar Social.
La CGT reclama que durant aquestes dates seria necessari augmentar la plantilla i a més denuncia que la situació es repeteix any rere any. I seguim també parlant de vagues, concretament la de neteja a Barcelona, on la reunió de mediació ha acabat sense acord entre les parts, que són el sindicat UGT i les quatre empreses concessionàries. Després de la trobada al Departament de Treball, el president de la Federació de Serveis Públics de la UGT, Ramon Cebirán, ha assegurat que no hi ha hagut cap mena de moviment per part de les empreses pel que fa a la millora salarial que reclamen els treballadors i manté la protesta que arrencarà el dia 22 a les 10 de la nit i que s'allargarà fins al dia de Nadal. Ara per ara no hi ha prevista cap nova reunió per intentar arribar a un acord que eviti la vaga. Barcelona prohibirà definitivament les estufes de combustió de gas a les terrasses de bars i restaurants a partir de l'1 de gener del 2025. La mesura es pren d'acord amb l'ordenança de terrasses aprovada el 2018, que fixava l'eliminació total d'aquest tipus d'estufes a les terrasses de la ciutat a partir de l'any que ve pel diòxid de carboni que emeten. Aquells establiments que no compleixin la prohibició de les estufes de combustió de gas podran ser sancionats. L'Ajuntament ha assegurat que ha treballat amb els restauradors prèviament per tal que anessin retirant aquests elements progressivament. I també parlem del temps. Aquest matí la pressió atmosfèrica al nivell del mar ha arribat als 1.040 hectopascals, la més alta a Catalunya des del 9 de gener de 2015. Aquell dia es va registrar 1.043 hectopascals al sud del país i 1.040 al nord. Ho ha publicat a Meteocat a la xarxa X, on informa que l'anticicló continuarà present els pròxims dies, tot i que la pressió no serà tan alta. Seguim amb més notícies en xarxa d'aquí una hora.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 16 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bon dia, una situació molt tranquil·la la que estem tenint aquest dilluns. Ha començat la jornada amb força fred, això sí, i de fet les gelades s'han sovintejat en moltes comarques, fins i tot arribant a tensar-se una miqueta cap al prelitoral. Una temperatura que a hores d'ara, en canvi, està pujant una mica més que no pas ahir, i sobretot és a les Terres de l'Ebre, a les comarques de Girona i a les de Barcelona, on aquesta temperatura s'està fent més dolça. Ara bé, encara aquest ambient fred a l'altiplà central, a moltes valls del Prepirineu, a les comarques de Ponent, on aquest matí hi havia una mica de boira, també a la plana de Vic, per exemple, boira que s'ha d'anar desfent amb el pas d'aquesta tarda. Simplement apareixeran quatre núvols prims, poc destacables, i el vent que es reforçarà una mica de garbí, especialment a la costa barcelonina o a la costa brava, fent que hi hagi un palet de mala mar. Demà una situació molt semblant i simplement amb quatre núvols prims o alguna boira matinal a l'interior del país. Us seguirem a la xarxa.
doncs avui al Connectats ens avançarem al Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, que se celebra dimecres. I parlarem de la malaltia amb el terrassenc Aitor Duran, que és afectat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar els resultats i com ha anat el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Raúl Vázquez Campano, medallista de kickboxing. Continuarem amb l'empresa per descobrir Clouit, de la mà del seu CEO, Albert Algarra. I acabarem amb Cultura per repassar el cicle de Nadal a Castellà amb Joana Borrego, regidora de Cultura. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Aquest diumenge es va posar en funcionament la nova línia RL4 de Lleida a Terrassa, un servei que disposarà de 5 expedicions per sentit en dies feiners i de 4 en dies festius. Aquest nou servei substitueix íntegrament l'actual R12, que ofereix 3 expedicions diàries per sentit entre Terrassa i Lleida. L'oferta, per tant, millora en nombre de circulacions i en amplitud de les franges horàries per garantir la mobilitat dels viatgers en les hores de més demanda, especialment a primera hora del matí. El primer tren de la línia RL4 surt de Lleida Pirineus a les 5:12 hores i arriba a Terrassa Estació Nord a les 7:36 hores. En sentit contrari, la primera sortida des de la ciutat vallesana és a les 5:20 hores i l'arribada a les 7:42 hores. La continuïtat dels viatgers entre Terrassa i l'Hospitalet de Llobregat es realitzarà mitjançant transbordament a la línia R4 de Rodalies a Terrassa, Estació del Nord, o en el mateix tren, segons cada cas. En sentit contrari, Terrassa Estació del Nord serà l'estació intercanvi des de l'R4 a l'RL4 per a trajectes fins a Lleida.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'aeroport de Sabadell i el futur complex cultural a la plaça del Gas són dos dels grans reptes de l'alcaldessa Marta Farrés de cara al 2025. Però no són els únics. Reptes com la sostenibilitat o el desenvolupament econòmic continuen pressionant la governabilitat de l'Ajuntament i avui Farrés ha esbossat els seus principals eixos de treball en una jornada a l'Espai Cultura. Un d'ells és el gran complex Sabadell Centre de Cultura, que es podria veure amenaçat si l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell prospera.
Bueno, precisamente por eso decimos, ¿no?, que la OPA nosotros no queremos que prospere y queremos seguir manteniendo nuestro banco, porque el Banc Sabadell financia una parte muy importante de la actividad social y cultural de la ciudad, por ejemplo, la ópera, la Sinfónica del Vallès, ¿no?, es decir, el proyecto Fundació Òpera Catalunya, ¿no?, que es un proyecto interesantísimo después del Liceo, el segundo centro de producción cultural más importante, ¿no?, en ópera, y eso el Banc Sabadell lo patrocina directamente, ¿no?, y eso no lo queremos perder.
Aquest equipament hauria d'entrar en funcionament el 2026, just quan també ha de començar a operar Celestia, la fàbrica de nanosatèl·lits. Altres futurs projectes clau són la Ronda Nord o la Residència del Sud, que depenen tots dos del govern català. I per això Farrés veu com un repte també potenciar la bona entesa amb la Generalitat. Farrés ha dit tot això en una entrevista amb el director d'Infolibre en un acte organitzat a l'Espai Cultura.
Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquest matí han començat a declarar els 6 acusats del cas de les antenes, entre ells l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qui ha estat el primer. L'alcalde ha assegurat que no va ser coneixedor de l'existència de les antenes fins l'any 2018, quan la notícia apareix a la premsa. Sobre la reunió on els sindicats li traslladen la seva preocupació per la radiació de la instal·lació, assegura que no la recorda, però tampoc la posa en dubte.
En el año 2018, cuando sale una noticia de esas antenas en el periódico de Cataluña, yo esa reunión no la recuerdo exactamente, pero no la pongo en duda, no la pongo en duda. Y en esa reunión, aquí han declarado ante este tribunal que hablaron de varios temas, que uno de los temas que hablaron conmigo era el de las ondas que les preocupaba por si daba cáncer y que no hablaron de nada más.
L'alcalde ha explicat que va decidir no delegar les competències d'urbanisme durant el seu primer mandat perquè aquest era un departament capdalt per al seu govern davant el projecte del canal i la transformació del barri del Gorg principalment. Precisament, García Albiol ha detallat que Xavier Salvà, llavors gerent d'urbanisme, gestionava el dia a dia del departament i tractava amb ell només grans diferents projectes de ciutat. L'escoltem.
Pretender que un alcalde de la tercera ciudad más grande de Cataluña conozca los movimientos de gestión que hace cada una de sus sociedades es que aunque quisiera es imposible.
L'alcalde també ha defensat la trajectòria d'alguns dels càrrecs municipals acusats com Xavier Salvà, gerent d'Urbanisme, o Tomàs Vizcaíno, gerent de l'empresa municipal Engestur, que recordem tenia l'encàrrec de supervisar la instal·lació d'antenes de telefonia a la ciutat.
Gràcies, Santiago. I ara seguim una mica més al sud, des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La plaça de la Vila s'ha tenyit de blanc amb el pessebre que organitza el col·lectiu de la Gent Gran. Aquest any en diverses peces automatitzades, com les atraccions que donen la benvinguda a l'escena, però també d'altres més típiques a pobles de muntanya, com el telefèric o les pistes d'esquí. Una tradició molt arrelada al municipi que rep la visita de pretencs i pretenques que admiren la feina realitzada per aquest grup de persones.
Es un sueño formar parte de este grupo de mujeres que diariamente hemos trabajado aportando ideas, formas constantes, luminosas, incorporando nuestras experiencias y buenas habilidades y nuestras ganas, que son muchas.
On totes i tots posem el nostre coneixement i entusiasme en construir i superar any rere any el pessebre de la plaça de la Vila.
Enguany han estat unes 32 les que han treballat intensament en els últims mesos en unes escenes que any rere any es van superant.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La policia local ha posat en marxa una campanya especial d'informació per als comerços per Nadal. Una parella d'agents està visitant els comerços de la vila i s'està entrevistant amb els comerciants en aquesta època on hi ha un repunt de compres i, per tant, hi ha més concentració de persones en zones comercials. Seguint la iniciativa d'altres anys, quan es repartien díptics informatius, la policia implementa aquesta iniciativa per prevenir petits furts o estafes o que es compri amb targetes que han estat sostretes. Aquest patrullatge informatiu formatiu i de proximitat es mantindrà durant tota la campanya de Nadal fonamentalment a línia de centre fins a principis de gener.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'Assemblea del Centro Popular Andaluz ha decidit aquest diumenge actualitzar el preu de mercat de l'edifici a través d'una taxació. Aquest és el primer pas per saber quin és el punt de partida per estudiar les possibles ofertes de l'equipament, en prop de 1.000 metres quadrats al passeig de Francesc Macià. De moment, i segons la presidenta del CPA, Leonor Gómez, la proposta més ferma és de l'Ajuntament, amb 1,3 milions d'euros, però sense el preu actualitzat de venda.
Surti a publicació que es ven l'edifici i poder actualitzar aquesta taxació i poder saber què és el que costa a dia d'avui l'edifici i a veure quines opcions de compra podem rebre. Els socis el que volen ara mateix és actualitzar-ho tot i saber quines opcions tenim l'entitat.
Un gimnàs, un centre sanitari i activitats d'oci són algunes de les propostes que tenen sobre la taula, però encara sense oferta en ferm.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Dimecres se celebra el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, que té com a objectiu incrementar la sensibilització de la societat i fomentar la seva investigació. Per saber-ne més sobre aquesta malaltia, avui parlem amb el terrassenc Aitor Duran. Aitor, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Molt bé. I tu?
Molt bé. Bueno.
Avui ens expliques...
Una mica nerviós.
Una mica nerviós, no pateixis. Ens explicaràs una mica la teva experiència i així també contribuirem d'alguna manera a fer arribar la situació d'una persona com tu, afectada per esclerosi múltiple, als nostres oients. Deixa'm que saludem també el nostre company, el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Sergi. Bé, doncs a l'Aitor començarem preguntant-li quan li van detectar esclerosi múltiple, quan fa que ets conscient de la malaltia, Aitor?
No, doncs ara faran ja uns 8 anys, ja, pràcticament.
8 anys. I ens expliques una mica com va començar tot, és a dir, quins símptomes vas tenir que et van alertar de la possibilitat de patir aquesta esclerosi múltiple, o allò que et va portar fins al metge perquè t'acabessin dient el que estaves patint, Aitor?
Bueno, l'esclerosi múltiple pot tenir molts símptomes, però no tots t'arriben a portar al metge. Mm. El que va ser el símptoma més prioritari va ser que vaig començar a veure doble a la pantalla de l'ordinador on estava treballant.
Sí.
Llavors, bueno, això va ser que vaig anar ràpid a l'oculista i dic, ostres, que necessito ulleres. I l'oculista em va mirar, em va fer posar les ulleres aquestes i em va dir, no, tira cap a urgències perquè això no és cosa d'ulleres. I bueno, vaig anar a urgències, que no sabia què em passava, i bueno, la neuròloga m'ho va veure clarament, però va dir, necessitem una prova d'una ressonància magnètica. I bueno, vas esperar, i quan vam tenir la ressonància va sortir clarament que tenia unes lesions al cervell.
Uh-huh. I quina era, abans de fer-te totes aquestes proves, quina era la teva situació familiar? Ara ens estaves explicant que tu treballes... Treballaves de què, si podem saber?
Bueno, jo sóc enginyer i d'informàtica i bueno, treballava sobretot amb bases de dades i ordinadors, fent les xarxes i pujant al cloud tota la informació. I clar, això feia que anava tenint símptomes de la malaltia de l'esclerosi, però no per res t'imagines que pot ser aquesta malaltia. Comences a tenir, doncs, si vols t'explico una mica els símptomes, començava, sí, doncs, a notar que anava com a pensant i recordant coses com més lent, com una boira mental que a vegades dius, ostres, no sé si no he dormit bé, o clar, intentes donar una explicació, però bueno, al final, quan et dona, doncs això, una visió doble, ja, això ja és una cosa més clara, però que se t'adormi al millor una cama o un peu, dius, bueno, estarà, m'hauré fet alguna lesió o alguna cosa, però per res ho associes amb l'esclerosi. Mm-hmm.
Mm-hmm. Hola, Aitor, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Com estàs?
Escolta'm una cosa, això no sé si és clar, quan tu ets conscient de que t'han, bueno, que t'han detectat aquesta l'esclerosi, no sé si, no sé, com ho expliques a la família, com ho rep la família, això?
Uf, això és com una guerra d'aigua freda, que cau. Quan dius, vale, esclerosi múltiple. En concret, en la meva família tenim ja una afectada d'esclerosi múltiple, llavors ja sabem o ja intuïm com pot acabar la cosa. Porta molts anys la meva tieta, per part de mare, i bueno, ella ja ha passat per molts símptomes de l'esclerosi i ja veus com pot acabar. Llavors, la meva dona, quan es va assabentar de que tenia esclerosi, va intentar, doncs, no plorar, i bueno, dir, bueno, ja veurem com ho fem. I la meva família, la mare i pare, doncs, va ser molt dur, va ser molt dur. Però bueno, al final has de tirar cap endavant, no?
Quan parlàvem d'aquesta entrevista, em comunicava, em parlaves de que costa, no? No sé, que sembla com a vegades com que faci cosa dir-ho a l'altra gent, no?
Sí, això és el més complicat, perquè, bueno, jo no sé si a tothom li passa, però a mi concretament jo no vull donar pena, no? Aquesta sensació de, hosta, pobrecito, tens esclerosi o... No, clar, i això et dona com, vale, no, em fa cosa explicar-ho. Llavors, al final dius, mira, ho he d'intentar, parlar-ho primer amb la gent que t'estima, la família, amb els amics. Després, també una part molt complicada és a la feina, ostres, perquè sempre estàs en el... Ui, què diran? I ara, ostres, i ara què podré fer? I ara què he de fer? Et sents com totalment perdut. De fet, bueno, entenc que això hi passaria a tothom, però a mi concretament era com un poc que dius, ostres, i ara què? I, bueno, ajuda molt, conèixer també a molta gent que té esclerosi, perquè al final és com si t'entenen i pots parlar lliurement i sobretot això, no quedar-te a casa i, ostres, i ara aquí hi ha aquests símptomes i és molt, no sé, costa molt, però la família i els amics t'ajuden.
Però escolta'm una cosa, Aitor, això professionalment en la teva feina com t'ha afectat?
Vale, però això és una cosa molt, molt important, perquè a la feina que tothom fem, llavors dius, ara tinc esclerosi, vale, pots continuar fent el mateix que feies?
Clar.
Sí, jo vaig a la feina i jo continuo fent el mateix. Clar, l'esclerosi, si es manté parada, doncs tu pots continuar i fent absolutament tot el mateix. Mm. Però en el meu cas i en de molta gent, veus que a poc que va afectant doncs, a la sensibilitat, al caminar, al poder fer coses que has d'estar de peu. Si tens una feina física, costa moltíssim amb l'esclerosi múltiple. Una feina física pràcticament no la pots fer, ni l'aponador, ni en un supermercat. Però clar, si estàs assegut, dius, vale, bon, jo estic assegut, no estic cansat. Però l'esclerosi no és cap estar cansat. Hi ha uns símptomes cognitius que és el que més afecta, que és aquesta boira mental, aquesta fatiga, i això de no poder... Ara, per exemple, estem fent l'entrevista i dic, hosti, no sé si podré acabar-la o no sé si podré recordar les coses que vull. O sigui, em costa molt això de relacionar coses i recordar. I al final, els neuròlegs em van dir, ¿usted puede trabajar? Pues bueno, yo puedo intentar poco a poco ir descansando, pero no hay cap feina que te puedes trabajar una hora y luego tumbarte dos horas, luego a las dos horas puedes trabajar un poquito, luego, claro, no es pot adaptar. Y no només això, sinó que una de les coses que diuen els neuròlegs és estrès, nervis i tot això, fuig d'això. Perquè jo en el meu cas no... He continuat treballant i forçant-me, i sí que puedo, yo puedo con todo, i això ha fet que bueno, ara físicament sí que se'm veu que tinc esclerosi perquè vaig amb una cadira de rodes, però jo crec que això ha sigut també per culpa meva de no dir, tens esclerosi múltiple, vale, pues, has d'aprendre la vida d'una altra manera, no?
Ja.
Mm-hmm. Fas dos tipus de rehabilitació, no? En aquests casos, física i també cognitiva, no?
Sí, això és superimportant. Clar, jo ara no estic treballant, però la meva feina és rehabilitació diària. I això ha de ser com entro a les 9, com una feina, i haig de fer aquestes hores i he de continuar. La part física és molt important, perquè el cervell, l'esclerosi, el cervell li diu als músculs, vale, pues ara no et mous cama, ara no et mous mà. Llavors, si tu enforteixes aquests músculs, és com si el camí que li ha de dir a la mà o al peu que es mogui, doncs com si tens més força i pots fer aquest moviment una mica millor. Si no cures amb la rehabilitació física, sinó el que fas és dones com una altra manera de moure el teu cos i bueno, això va molt bé per evitar lesions i tal. Però la part més important és la part cognitiva, aquesta que li diuen, la part de la ment, no? Com fas per fer rehabilitació d'això? Doncs ara mateix amb el que estem fent la rehabilitació. O sigui, jo, el meu cervell i els vostres van a tope. Estan fent una rehabilitació de pensar, de relacionar, de preguntar, i això ens va molt bé. O sigui, el que no pots fer mai amb una enfermedad d'aquest tipus és quedar-te al sofà veient la tele, per exemple. No, perquè això està totalment en contra de la rehabilitació.
Explica'm una mica, Aitor, que esteu aquí a Terrassa, esteu amb altres afectats, us esteu com unint, no? Esteu fent com un projecte, no? Explica'ns una mica quin projecte és aquest i quins objectius teniu.
Sí, sí. Una de les coses que hem aconseguit, bueno, primer de tot, jo el que volia era dir, ostres, no pot ser, jo no sóc l'únic, no?, que té esclerosi, hi ha més gent, i segurament estan com jo. I si creem algun tipus d'associació, agrupació dels pacients d'esclerosi múltiple aquí a Terrassa, perquè jo conec a gent de Barcelona, de Vall d'Hebron, de la CINCAT, que és el centre d'esclerosi múltiple, o d'altres associacions, però aquí a Terrassa no trobava ningú. I justament vaig conèixer una companya amb la que feia rehabilitació i també estava com jo. I dic, ostres, però no serem els únics, no? I parlant amb la neuropsicòloga d'aquí de Terrassa, la Laura Casas, doncs ens va posar en contacte amb els pacients que diu, ostres, estan com vosaltres. I ha sigut començar amb dues persones i ara som prop de 50 o 60 persones que estem amb aquest col·lectiu que hem creat. Hem creat, es diu, és una associació, ¿vale?, perquè al final, com estem afectats d'esclerosi múltiple, tampoc podem tenir una associació de pensar en totes les tasques que s'han de fer i tal. Llavors hem agafat una altra associació que ja estava creada i ens ha ajudat molt. Està a nivell de l'Estat, és ALEM, i aquesta ens ha ajudat molt amb tot. I, bueno, ens hem reunit amb altres entitats i associacions d'aquí de Terrassa, com el Avant, com el Prou Barreres, i mica en mica ja tenim el 10% d'afectats d'esclerosi múltiple de Terrassa i ja estan amb nosaltres.
Però això o sigui, us consta que bueno, no sé, que hi ha altres poblacions, no?, que estarien, no sé si interessades o que més o menys doncs els hi pot atraure aquesta manera d'unir-se que esteu fent vosaltres, no?
Sí, tant. O sigui, això, clar, com hem relacionat i connectat, això és superimportant amb molta gent. Per exemple, a l'associació d'aquí del Valles, de l'esclerosi múltiple, que també amb la coordinadora la vam conèixer, es va dir, ostres, com? Perquè ells són prop de 20 o 30, i nosaltres ja som això, com prop de 50 o 60 persones. I res, perquè és que el grup que hem fet d'això de fer un cafè amb esclerosi múltiple és un grup que s'apunta, o sigui, no quedem els 50 o 60 per fer un cafè, perquè si no tancarien la cafeteria on anéssim, però quedem el qui vol s'apunta. I això de fer un cafè setmanal per parlar de l'enfermetat, per els dubtes, per ajudar-nos, perquè és com si jo parlo amb algú que tingui esclerosi múltiple i m'entén. No sé, és com una simbiosi o una... és una cosa que dius, t'entén el que estàs parlant, si tens un símptoma, que és mil cares aquesta enfermedad i té molts símptomes, però és que molts són molt freqüents en tots. Llavors, i tots hem passat per les mateixes fases de, ostres, i ara com ho dic a la família? Ostres, i ara als amics que tinc això? A la feina, què podré fer? El tema de la discapacitat, això què és? O com puc... Clar, són molts dubtes. I això, gent que ja porta més anys, doncs ens ajudem entre nosaltres a parlar d'aquestes coses i de més, perquè al final és intentar crear projectes de cara al futur, de fer moltes presentacions.
Perquè penseu, no sé si preguntar-te com tu, com a persona individual o com a grup, penseu que li falta visibilitat a aquesta malaltia?
Sí, sí, sí. El que passa és que aquesta malaltia, l'esclerosi múltiple, s'associa molt a la ELA, a l'esclerosi lateral amiòrfica. Les dues enfermedades són del cervell, però la ELA, el que fa que les neurones, les connexions neuronals et moren, tenen una caducitat, llavors això pot afectar les neurones que li diuen al cor que bategui o per respirar, doncs això, clar, és molt crítica la ELA. Coneixem a Stephen Hawking, per exemple, ara s'ha fet molt famós aquí a nivell d'estat, però l'esclerosi múltiple està solucionant amb la ELA, perquè també és a nivell de les connexions neuronals, però ataca les teves pròpies defenses, ataquen a la mielina, que és el que recull el recobriment de les connexions neuronals entre els axons. Clar, què passa? Que això fa que jo ara cervell per en recordar-se d'una cosa i no arribar a aquesta informació, poder fer l'esport i intentar explicar-ho d'una altra manera, o podem quedar parat explicant això, o no em fa cas. Llavors, l'esclerosi va progressant en molts casos. Hi ha altres que no sap per què no progressa, però en els que estem amb una discapacitat ja més progressat, aquí ja veiem unes coses que ens ha afectat i no sabem per què. Llavors estem esperant, doncs, que aparegui alguna cura o algunes notícies. Però clar, estàs molt sol i això t'ajuda. Si tens un col·lectiu o una entitat com aquesta, ostres, has escoltat això? Ostres, aquesta medicació em va molt bé. El teu neuròleg t'ha acceptat o podem fer aquesta activitat que fem? Ara, per exemple, estem fent el tema de la meditació i el ioga adaptat. Són coses que a tothom li va bé, perquè tothom necessitem relaxar-nos i poder descansar bé, i això va molt bé, però en concret en la nostra enfermedad va especialment bé. Doncs hem inventat el grup de meditació, també d'esclerosi múltiple, que a Terrassa. Ens hem reunit amb un munt d'entitats, amb l'Avant, i no parem de conèixer gens i al final de fer-nos conèixer, que és el que volem.
Doncs, Aitor, gràcies per haver compartit la teva experiència avui amb nosaltres a través d'aquest programa de ràdio. T'agraïm moltíssim el teu testimoni. Gràcies.
Una cosa més. Digues.
Vinga.
Aquest 18 de desembre és el dia de l'esclerosi múltiple.
Nacional,
llavors,
sí.
Sí, el nacional, però aquí a Terrassa hem quedat a la plaça del Progrés per donar-nos a conèixer amb altres associacions com la del Bollywood o el Bitxo del Torrent, i estarem tots allà. Si algú vol conèixer, que posi esclerosi múltiple Terrassa al Google i apareixem els primers. I aquí podran contactar amb nosaltres.
Perfecte, Aitor. Escolta, que tinguis unes bones festes.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu, Sergi.
No, adéu, no, que després no, parlem.
Bueno, fins després, d'aquí una estona, ara farem tertúlia. Sí, vinga, fins ara.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a fer tertúlia esportiva. Amb qui la compartim, aquesta estona de conversa? Doncs amb el Miqui Romagosa, que és redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
I per molt de temps, molt bona tarda, què tal, Carme?
Mira, que bé que estàs, eh? Com dirien...
Sí, no.
Estàs más a gusto que en brazos, no?
Sí. No, està bé, perquè... Quan diuen que és redactor, dic, hòstia, mira, per molt de temps.
Ah, però, bueno, és igual, ja en parlarem un altre dia.
No, per molt de temps. Sí. Tant de bo puguem estar molt de temps tots.
Raül Chao, periodista Sabadell. Què tal, Raül? Bona tarda.
Bona tarda, aquí anem. A veure, som aquí a Sabadell, el rei dels empats. Si algun equip necessita un empat, aquí podem ajudar sempre que sigui necessari per empatar, perquè mare meva...
T'has convertit en el senyor X?
Sí, senyor X. És que he vist memes a xarxes, això de... El Sabadell diu... I dius, ostres, al final tu has de prendre a broma, perquè si no, al final t'emprenyes. Però,
aquí
mare
Twitter.
Meva. Sí.
Deixeu-me que saludem el Joan Muñoz, periodista, també aquí al meu costat, a l'estudi de Sant Cugat. Joan, què tal?
Hola, bona tarda.
Tu ets míster què?
Jo sóc míster cap de setmana.
I és
Míster productor, míster producer, no? My producer.
My producer, My producer.
Tinc diversos AKGs.
Our producer.
Canvies l'idioma i directament dius, ostres...
Sí, no,
com
no,
que
no,
té més prestigi encara més al treball.
Molt, eh? Més, sí. Molt més professional.
Sí, mira, quan parlem de CEOs, de què estem parlant? De directors generals de tota la vida,
totalment,
no? Això de l'anglès està sobrevalorat, eh? Perdoneu que us digui.
Totalment.
Els americans, que monopolitzen tot.
Ja, va.
Però després vas fora i al final t'acaben entenent a vegades millor amb els nostres idiomes que amb l'anglès, perquè si vas a Nova York o Los Angeles i fins i tot a Londres, me'n recordo una anècdota que estaven allà intentant parlar anglès i la gent s'estava rient i creo que us estan entenent perfectament i efectivament.
Sí, sí. El que no sé si entenem és el que està passant amb aquesta lliga, perquè tenim un Madrid que no acaba d'arrencar, un Barça que sembla una serra, ara està dalt, ara està baix. Vull dir que no s'entén tampoc alguns resultats que s'estan produint. L'únic que està com una moto és l'Atlètic de Madrid.
L'Atleti, sí. I mai millor dit, mai millor dit, que ahir Jorge Martín, el campió del món de MotoGP, va fer l'entrada al camp de l'Atlètic de Madrid i, ostres, si ho tenies preparat ha quedat superbé.
No estava preparat.
Home, però... Entre l'Atlètic està com una moto i que el monstre del Leganés també a vegades surt...
Ai, la... Ara li has tret el lloc al Miqui, eh?
Aquesta va per tu,
no,
Miqui.
No. De fet, Raül, ja, o sigui, jo per mi ja pots plegar avui, o sigui, ja, és insuperable avui, o sigui, clar.
No, però parlant en sèrio de futbol, crec que el Barça, com hem dit en anteriors tertúlies, crec que ja l'han pillat al llibre. I ahir el Leganés va fer un partit de 10. És a dir, el partit del Leganés va fer de 10. Com va ser el dia de les Palmes, són equips que són bons equips defensivament i que atacaven molt bé a les línies d'espai que genera la línia del Barça tenir-la tan al davant. I això crec que és un problema. I a més, també hi ha dos casos, que la Minja Mal va jugar tot el partit lesionat, és a dir, sí. Crec que és un error molt greu, perquè possiblement hagués estat un esguins lleu, però forces, suposo que això és greu ja. I després que Lewandowski té una edat i que no pot jugar 90 partits tots els dies, aleshores... I a més, que crec que no confia en Pau Víctor ni en Ansu Fati, i confia en Ferran Torres, aleshores allà el Barça té un problema. I el Madrid és... El Madrid és com una caixa de Pandora i que és, dius, ostres, a veure què sortirà, doncs el Madrid és això, és a dir, tenien un central de la cantera que semblava que pintava bastant bé com a jugador i ara se l'ha fumat i ha posat a Tchouaméni, que amb prou feina sap donar una passada endavant, que si es lesiona un, que si es lesiona l'altre, que si es lesiona un, que si es lesiona l'altre... Ostres, que el Rayo Vallecano, amb tots els respectes, et faci 3 gols i que et podria haver fet 2 més, ostres, crec que el Madrid té un problema greu. I és aquest any, jo crec que és l'any típic de que l'Atlético de Madrid et pot guanyar la Lliga, perquè si el Madrid i Barça falla i ell va xino-xino, i té a dos davanters, que per mi són dels dos top 4 de la Lliga, que són Sorloth i Julián Álvarez, si això li sumes a Griezmann, Pablo Barrios, etc, et fa un equipàs molt gran.
Sí, de veritat, és que
jo crec que el Barça
va funcionant, sí, digues.
Jo crec que el Barça va guanyar la Lliga massa aviat. O sigui, la sensació que donava és que havia fet un inici de Lliga tan perfecte que en el moment que el Barça doncs pogués entrar en el típic sotrac que té qualsevol equip, a partir d'aquí doncs començarien una mica, no els dubtes, però això passa moltes vegades quan un equip està en un estat de forma tan bo com va arribar a estar el Barça, no? Després també, clar, l'estil de joc està molt bé, que tu tinguis un estil de joc definit, però moltes vegades també l'has d'anar canviant, perquè si t'agafen la matrícula, moltes vegades això pot ser un punt negatiu, no? Durant la temporada. I després, clar, un altre dels temes també és que Lamine, depens molt de Lamine, no deixa de ser un jugador jove, depens molt de Lewandowski, és un jugador veterà, com deia el Raül. O sigui, després comences a veure també que els equips, quan es tanquen i no deixen el Barça gaire respirar, ho passa molt malament, i hem vist aquesta temporada uns quants exemples. En fi, no sé, jo crec que és l'any on l'Atlético de Madrid... Jo crec que el Barça se l'havia donat com a campió de Lliga massa aviat i a l'Atlético de Madrid per mort massa aviat. I havíem de trobar un equilibri, no?, de tot el que havia passat.
Mm-hmm. Jo, fent una anàlisi una mica equip per equip, crec que el Barça... sí, és veritat que jo crec que li han agafat una mica la matrícula, però crec que el símptoma més clar és que han deixat jugadors que estaven sent excel·lents, han deixat de ser excel·lents per començar a ser notables, que vull dir, són tendències que tenen tots els jugadors durant tota la temporada. Ha coincidit que, per exemple, Lewandowski no està en el seu millor moment, Lamine...
Olmo tampoc.
Lamine pel físic no ho està, Olmo no ho està... Sembla que casa entrenador ha perdut una mica d'aquesta importància que tenia, sobretot Íñigo Martínez i Pau Cubarsí han encadenat alguns partits on no eren tan fermes defensivament com ho havien estat, això de tirar la línia ja no ho feien amb tanta precisió, sobretot Gavi, que està entrant des de la banqueta, no està portant potser el que s'espera, Fermín tampoc, l'únic que estava portant una mica és Ferran Torres, i perquè ho diuen els gols, les sensacions
i parar de comptar.
El que t'entra per l'ull no ho acabes de comprar, i crec que s'està deixant alguns punts, però bé, segueix en la pomada. A l'Atlètic de Madrid sí que és veritat que està aprofitant la situació dels que eren en principi els dos màxims candidats, va sumant punts, mai ha tret algun resultat molt ampli, fa poc a poc, fent poc soroll, ja està col·locat com a líder virtual, i el Madrid fa el que pot. Parlant de Tchouaméni, concretament, crec, i això és una cosa que passa sobretot a la NBA, crec que el Madrid està aprofitant per valoritzar a Tchouaméni tot el que pugui per aquest estiu vendre'l. Crec que ja han decidit que no jugarà de mig centre, que era potser era la seva posició, era pel que es paguen 100 milions d'euros ara fa 3 anys, i crec que ara l'estan intentant revaloritzar com puguin per aquest estiu fer caixa i pensar en altres jugadors al mig de camp.
Doncs això el que ens garanteix és que estarem pendents de la Lliga setmana rere setmana.
Superpositiu.
Perquè, clar, si no hi ha res que ens digui que ens podem jugar totes les garrofes a un candidat.
O sigui, és que l'Atlètic Club, per exemple, està a 5 punts del Barça, és a dir, i amb els mateixos partits jugats, és a dir, que al final hi ha una igualtat tremenda, perquè crec que Madrid i Barça aquest any no estan bé, i això s'ho aprofita la resta d'equips, i tenen una oportunitat brutal, per tant, per estar entre els 4 primers, com per intentar guanyar la Lliga, com és el cas de l'Atlético de Madrid. I el Barça i el Madrid, sobretot el Madrid en aquest cas, que segurament haurà de jugar aquesta ronda extra de Champions, és un desgast físic encara més, i això és un problema, perquè són, per exemple, el Madrid ara mateix, o no sé si avui o demà s'ha d'anar a Qatar o Dubai, o no, per aquella zona d'allà, que han de jugar a la final d'aquesta de la Supercopa.
De l'Intercontinental, sí.
De l'Intercontinental, aquesta, aleshores. I dissabte o diumenge han de jugar a Lliga, aleshores. Són viatges que diem, ostres...
I Copa del Rei, no?
Copa del Rei al gener, després sí. Te'n vas a la Supercopa d'Espanya allà a Aràbia, després tornes a la Lliga, més Champions... És que és un calendari...
Tens un partit
una bogeria, és una bogeria.
València, a inicis de gener, que has de recuperar...
Clar, és veritat.
Però a mi m'agrada, que afrontar encara cada jornada sense saber ben bé qui es deixarà a punts aquesta jornada.
No, a més és que se'ls deixen amb qualsevol equip,
És que amb qualsevol equip, no es fan distincions. El Madrid amb el Rayo, el Barça amb les Palmes fa unes setmanes, ara amb el Leganés, que el Leganés és un dels equips menys vistosos, i a l'Olímpic. Vull dir, a casa seva encara pot tenir alguna cosa a dir, però a l'Olímpic...
Bé, Joan, si no m'equivoco, els dos darrers partits del Barça a Montjuïc els ha perdut.
Els ha perdut,
Estaven les Palmes, Leganés, i la setmana que ve juga contra l'Atlético Madrid, que és un partidàs, i que si guanyar l'Atlético Madrid es podria posar en un més 6... perquè l'Atlético Madrid té un partit menys que el Barça, és a dir, és que seria un cop d'autoritat pel del Xolo, que he llegit que no guanyen a Barcelona, si no m'equivoco, des del 2006, pot ser, o una dada o semblant, que és a dir, que fa temps que no guanyen.
Bé, doncs, si aquí està la situació com està, a Can Citizen, déu-n'hi-do com estan,
En 3 minuts,
Què li està passant a Guardiola? O què li està passant al Manchester, al City de Guardiola? És com molt increïble. No
Efecte
sé
Rodrigo.
Quina explicació,
És l'efecte Rodrigo, és a dir, que
sí,
és un jugador que tens un jugador que és el pulmó dret i el pulmó esquerre de l'equip, es lesiona i l'equip es cau. També que han tingut diverses lesions i tal, però crec que aquest any és l'equip més humanitzat de Guardiola, és a dir, perquè anys anteriors el City podia jugar amb 24 jugadors i els 24 jugadors eren titulars a qualsevol equip d'Europa, i aquest any no té això. I aleshores, si tu tens un equip més, entre cometes, normalito, se't deuen les costures, i el City aquest any se l'estan veient molt a les costures. I això també crec que és... I Guardiola crec que no ho acaba de veure, perquè ell a les rodes de premsa no ho acaba d'admetre, és a dir, ni tampoc sap per què passen aquestes coses. Com podia tenir una dependència tan gran de Rodrigo al mig del camp, perquè amb el jugador espanyol portava com 18 partits sense perdre, és a dir, que és una barbaritat, i sense Rodrigo l'equip no para de perdre, no para de no aconseguir la victòria, i la Premier ja se l'ha anat, és a dir, l'objectiu del City ha de ser sí o sí intentar estar entre els 4 primers, que ara
mateix
sembla difícil.
Que ritme.
No teniu la sensació que està una mica amortitzat l'equip, o què?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que ha arribat un, sostre, eh?
Jo crec quants, que anys porta, sostre, ja. Quants anys porta el City?
Porta 8 anys.
Guardiola?
Se'n porta, és que... aquest és el 8è any, penso.
És massa, eh?
O sigui... Ja és l'equip on més ha estat, però...
Vull dir, però ja no ho dic per l'entrenador, sinó també pels jugadors que té.
La plantilla no és tan gran, la plantilla. Vull dir, de mitja són 27 però... anys. Vull dir, no ha passat
tampoc
el moment.
No dic per gran de...
Però jo el que... Evidentment, la lesió de Rodrigo afecta, perquè quan tu tens una peça tan... important al mig del camp, en la posició més important dels 11 jugadors, evidentment afecta,
nota, sí.
Però vull dir que el seu recanvi és Gundogan, que fins fa un any era la persona més... és el jugador dels més importants del Barça, i feia dos era dels jugadors o el jugador més important del Manchester City. I jo el que penso és que també ha afectat la incertesa que porta ja un any a Can Citizen en molts jugadors, amb el tema de la sanció. Molts jugadors no saben si seguiran al City, no saben... quina serà la sanció, ni el propi Guardiola, que ara sí,
renovat.
Que ha renovat i sembla que té, a més, el suport de, tant de l'organització com del públic, pel que hem vist des de...
pancartes...
Des de la grada. Però jo crec que això ha afectat i jo veig, quan veig un partit del City, veig feblesa mental. No hi ha unitat. Això que ha passat, per exemple, amb Mateus Núñez, que a més també és un altre invent de Guardiola. Mateus Núñez és un jugador molt corpulent, que sol jugar al mig del camp, un box-to-box, que ara col·loques de lateral perquè Walker el vols ficar de central, et fa una jugada molt... encadena dues jugades molt dolentes, després surt Bernardo Silva assenyalant-lo. Bé, no crec que futbolísticament segueixen igual, però mentalment hi ha alguna cosa cabrada i suposo que pot tenir molt a veure amb el tema de la sanció.
Ja. Ja que parlem del City, continuem, però continuem amb les noies, perquè és el pròxim rival del Barça, no? Un partit que tindrà lloc aquest dimecres a Montjuïc.
Tres quarts de set
de la tarda. Un partit que potser tindrà baixes importants. Graham està pendent, no?
Pendent de proves, sí.
Home, és que va ser un error bastant greu, el de diumenge. És a dir, un equip que la Lliga la guanyaràs, si fos cas, amb el filial, haver d'arriscar amb Graham Hansen, que és la teva o segona o tercera millor jugadora, o si no la primera... davant d'un partit que et jugues en la primera posició, ostres, crec que és una cagada bastant, bastant gran de l'entrenador, perquè jo ara mateix no la forçaria dimecres, és a dir, perquè si se't trenca pot trencar una o dos mesos, aleshores millor confiar amb la resta de companyes. A més, si tot va bé, recuperes Alexia Putellas, que estava en un gran moment de forma abans de la lesió, així que jo crec que tot dependrà d'Aitana, Alexia, i a veure si... o Pejor, que també està en un gran moment de forma.
Algun apunt més sobre les noies?
Sí, jo ve de perdre el City contra l'Everton 2-1. Penso que el Barça, vull dir, porta com 5 anys en què gairebé tots els partits importants que ha de guanyar els guanya. Vull dir, té tanta superioritat pel que fa a jugadores que si no és Caroline Graham Hansen, doncs ja jugarà Kika Nazaret o qui sigui. Vull dir, qualsevol que entri, Claudia Pina, Vicky López...
Bueno, la Pinita està funcionant.
Qualsevol que entri farà un molt bon paper. Penso que el Barça guanyarà, i si no guanya i queda segona de grup i passa com a segona de grup, doncs ja es veuran les cares a les eliminatòries. Vull dir, no crec que sigui... no crec que hagin de patir molt a Can Barça femení, en aquest cas.
Per tant, confiança plena en aquest cas. I, per cert, sense sortir de Can Barça, déu-n'hi-do, que portem una bona ratxa, perquè si el Barça estem com estem comentant fins ara, pel que fa al bàsquet, no sé què està passant. Què està passant?
Això dona per un programa de 3 hores, és a dir, si parlem del bàsquet del Barça, és bastant surrealista com una lesió de la Provítola s'ha cargat un equip. Com ha passat amb el City, amb Rodrigo, doncs el van les distàncies més o menys del mateix.
Sí.
Però el problema que té el Barça és que ha passat de tenir un equip amb un pressupost top a nivell mundial, perquè és a dir, pagaven a Saras, pagaves a Mirotic, a Higgins, etcètera, etcètera, i ara tens un entrenador que tampoc ha empatat amb ningú, tens a Willy Hernán Gómez, que està cobrant, és el millor pagat de la plantilla, i ahir va jugar 2 minuts, que no defensa... Tens un equip que al cap dels dos bases tira de 3 en el bàsquet actual, que en el tir de 3 és en capital. Tens molts problemes i el Barça ara mateix té un gran risc de quedar-se fora de la Copa del Rei, que seria un ridícul històric, és a dir, i tractant de la CB, que està possiblement la millor lliga d'ara mateix de veure de bàsquet del món, una igualtat brutal, que la pot guanyar qualsevol, que la Copa del Rei es pot classificar qualsevol, que ahir la Penya va guanyar el Tenerife, que està també empatat a punts amb el Barça, juntament amb el Baxi Manresa, i crec que hi haurà cops de puny fins al final, perquè per classificar-te per la Copa del Rei, que és una de les millors competicions que hi ha a nivell estatal.
Hi haurà galetes.
Sí, té raó, amb el de la Pro Vítola. L'equip cau... Sí. Molt, molt, molt clarament quan perden a la Pro Vítola, que segurament sigui l'únic base creatiu i que estirava una mica el que és el quinteto el que l'estirava, perquè sí que era una amenaça real des de fora. Sí que és veritat que Panther ho és, Jabari Parker ho és des de les posicions d'Ale o a la pivot, però el base, que en aquest cas pues, seria Sato, Satoransky, sí, és veritat que no és una amenaça. I el joc interior, tot tenia a Vesely, a Anderson, que estava sumant molts minuts, doncs, per exemple, veiem com Parra i altres jugadors que en altres moments han estat molt importants en equips com la Penya o fins i tot a la selecció espanyola, no acaben de tenir com el seu paper molt establert, molt establert. A veure quant de temps li queda a Peñarroya, perquè va ser una aposta una mica sota el radar, passes d'un entrenador molt... en el seu moment Saras, després passes per Grimau, que era com un pont, i no sé si acaba de ser Joan Peñarroya l'aposta clara com tornar a fer el pas a un entrenador de primer nivell. A mi em sembla un pont un pèl superior i amb un pèl més de bagatge que Roger Grimau, però no sé si és un entrenador perquè el Barça estigui al capdavant tant de l'Aurelio.
Que rajadors que sou amb un tenir
de Terrassell. I jo el conec personalment, però m'ho sembla.
Jo estava aquí esperant el meu moment, dic...
Sí, sí, vinga, endavant.
Estic aquí tranquil·let,
passi, passi.
Aneu parlant i ràpidament defensaré a Joan Peña. Jo crec que...
Però perquè és de la terra o per què?
No, per molts motius. Bueno, primer de tot, lògicament, per ser de la terra, i per altra banda, jo crec que el tema del Barça de bàsquet no és tan sols un problema d'entrenador, jo crec que és un problema de projecte, és un problema de planificació, i crec que fa molt de temps que el Barça de bàsquet, amb aquella frase castellana que es diu anar a salto de mata. Jo crec que porta
no
molt de temps així. Correcte, i jo crec que s'ha de situar una mica cap a on vol anar. O sigui, crec que ni el Madrid estava, per exemple, en el seu millor moment, ni la Lliga CB, ni la Eurolliga, doncs tampoc està en un moment de joc tan espectacular. Per tant, jo crec que és una mica un problema de projecte. Jo crec que des que ha entrat aquesta directiva s'ha oblidat una mica de les seccions esportives i sembla que ho ha abocat tot al futbol.
Però el problema jo crec que ve més de cap a dalt, és a dir, la plantilla del Barça està mal configurada, és a dir, que l'entrenador pot ser millor o pitjor, però miracles no pot fer, és a dir, si el teu base no tira de 3, si el teu 2 tampoc tira de 3, si el teu 3 són molt semblants, si Jabari Parker crec que no està rendint al nivell que rendia l'any passat, tampoc crec que sigui tot culpa de l'entrenador, no? És a dir, que jo crec que des de dalt, amb el pressupost que té el Barça, jo crec que hi ha jugadors que tenen un sobresou bastant heavy.
Sí, el tema econòmic, vull dir, s'arrosseguen bestieses ja només de la porta, sinó des de l'època de Bartomeu, vull dir, el Barça va començar a sobrepagar molts jugadors, però no ens podem oblidar que tant el Madrid, que ara sí que sembla que l'ACB remonta una mica el vol, però bueno, que l'Eurolliga està enfonsat, com el Barça, tenen millor equip que qualsevol, menys l'Unicaja, sí, sí, que segurament té una gran plantilla, té millor equip que el Saragossa i perd contra el Saragossa. El Barça i tira millor de 3 segurament Juan Núñez que qualsevol dels bases de Saragossa. I tot no ser un base que tira. Kevin Panther era un jugador que a Partizan era dels millors jugadors d'Eurolliga. Jan Vesely és MVP de l'Eurolliga de fa uns anys. Vull dir, jugadors boníssims té el Barça per regalar. Darío Brizuela, tot i que s'ha perdut algun partit, és un jugador molt important a la selecció espanyola, un gran anotador, vull dir, per peces no és. Jo crec que doncs, estan en aquesta dinàmica que és difícil sortir i que potser Peñarroya doncs, no ha donat amb la tecla. Però bé, és tot el suport al Terrassenc.
Mira, ara em ve al cap una pel·lícula.
Algo, no esperava,
està,
menys.
Algo está pasando con Mary. No. Per cert, mira, queden pocs minuts, però i això està fora de les propostes que us feia per la tertúlia d'avui. Però sí, ara és un atracament. Li pregunto al Raül, coneixes Laura Ester?
La millor portera del món.
Val. És a dir, avui li han fet un homenatge perquè es retira, no?
Sí, es retira, bueno, és a dir, primer es retira de la selecció, que ja no jugarà més, és a dir, la seva última imatge amb la selecció espanyola és l'or dels Jocs Olímpics, és a dir, que crec que és la millor
imatge. Waterpolo femení, estem parlant.
Sí, que és la millor imatge que es pot tenir, i que quan acabi aquesta temporada amb el Medi, el Mediterrani, penjarà el casc, en aquest cas, però sobretot crec que és la millor portera del món durant aquest segle. Té les 7 Champions que ha guanyat el Club Natació Sabadell durant aquest segle, no sé quantes lligues, no sé quantes copes, un Mundial, diverses plates, no sé quants europeus, dos plates olímpiques més, és a dir, que és una barbaritat. Són números per tenir-los a la paret penjades de casa per l'eternitat. I sobretot que, com deia Dani Ballar, Pajarito. Pajarito sempre aparece. Doncs Pajarito sempre ha aparegut i ha sigut capital pels títols del Club Natació Sabadell i per la selecció espanyola.
Doncs avui li han fet aquest merescut homenatge al Centre del Rendiment de Sant Cugat i, escolta, no s'ho ha volgut prendre i perdre ningú, perquè és que la sala d'actes estava plena fins a la bandera. Per cert, que ho apuntem, perquè un dia parlarem, però això serà després de festes, del nou president de la Real Federació Espanyola de Futbol. Això serà un possible tema, i també del Mundial, que ja és oficial. Però, vaja, el temps dona pel que dona, no dona per més, i ho deixem aquí. El Joan, el Raül i el Miqui, els agraeixo l'estona de conversa. I als companys que no veuré, doncs que tingueu bones festes.
Igualment, bones festes a tothom.
Igualment, bones festes, bones que vagin festes. Bé.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.